un espai privilegiat i d'alt valor, que haurà estat desurbanitzat i renaturalitzat.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Notícies en xarxa.
Són les 10, bon dia, us parla José Lorenzo. El terrorista ferit a l'explosió d'Alcanà, Mohamed Ouli Shemlal, es va mostrar penedit davant del jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, i va demanar perdó, segons confirmen fonts jurídiques. Va aprofitar per expressar-se en aquests termes davant de l'única pregunta que li va fer el seu lletrat, designat d'ofici per l'Audiència Nacional, i amb el que no va tenir cap contacte fins al moment de passar a disposició judicial. Ouli Shemlal, juntament amb un altre terrorista, ha ingressat a la presó d'Alcalá Meco pels delictes d'integració a organització terrorista, assassinat i lesions de caràcter terrorista, dipòsit d'explosius i estralls. Davant del jutge Andreu va reconèixer que feia 2 mesos que treballaven en l'atemptat, que l'imam els havia explicat que es volia immolar i que fabricaven explosius des de la casa d'Alcanà. Recordem que a l'explosió va morir l'imam de Ripoll i Josef Ahalà, el germà d'un dels terroristes abatuts a Cambrils. Ell es va salvar perquè era el porxo en el moment d'aquests fets. Canviem d'assumpte. L'Ajuntament de Lleida estudia implantar mesures de seguretat a la plaça Ricard Vinyes després dels atemptats de la passada setmana a Cambrils i Barcelona. El passat divendres el consistori va instal·lar jardineres als accessos de l'eix comercial per tal de prevenir l'entrada de vehicles. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló, explica'ns.
Seguint les recomanacions del Ministeri d'Interior, la Paeria ha redistribuït les jardineres a l'eix amb l'objectiu que serveixin com a mur de contenció en cas que algú volgués dur a terme un atropellament massiu similar al de la Rambla de Barcelona. Aquesta mesura, tal com ha explicat l'alcaldessa accidental Montse Mínguez, implantar en altres zones de la ciutat, com la plaça Ricard Vinyes.
Altres llocs es pot plantejar. Jo sé que els tècnics d'urbanisme han estat, o ahir crec que era, o avui anaven a mirar-se també la zona de Ricard Vinyes, perquè bueno, també és una altra zona on que és peatonal i que també hi ha un fàcil accés amb aquest tipus de vehicles. De moment és provisional, però veurem si aquestes mesures provisionals es transformen en definitives.
D'acord amb les recomanacions d'Interior, la Paeria també ha dividit l'eix comercial en 9 zones per fer la càrrega i descàrrega. Fins ara els camions i furgonetes podien entrar a la zona peatonal fins a les 10 del matí per entregar les mercaderies, però ara ja no. Aquesta mesura ha generat cert desconcert en els comerços, però Mínguez confia que a poc s'anirà normalitzant.
En clau científica, l'Alt Penedès, el jaciment neolític de les Guixeres a Sant Martí Sarroca, que és un dels primers assentaments neolítics del Mediterrani Occidental aquests dies, està ampliant els seus treballs. Coneguem com. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Bon dia. Un equip d'arqueòlegs i estudiants està treballant durant aquest mes d'agost al jaciment de les Guixeres, al terme municipal de Sant Martí Sarroca. El jaciment és de fa 7.500 anys i a les acaballes de la segona campanya d'excavacions que s'hi ha fet, continua aportant dades i materials valuosos per saber més sobre la vida dels habitants del Penedès a la prehistòria. L'arqueòleg i professor associat a la Universitat de Barcelona, Xavier Homs, és el director de l'equip i explica que els habitants del jaciment estaven fixats a les Guixeres, però es movien pel territori.
Doncs sembla que serien cabanes que normalment funcionarien només d'una en una, que serien grups familiars relativament grandets, potser d'una desena, una quinzena de persones, i que serien prou permanents, perquè recordem que aquestes poblacions ja són sedentàries, tot i així es anirien movent bastant pel territori. Coneixem el nostre equip i altres equips estan excavant pel Penedès i excavem tant, hem trobat vestigis tant a coves de la serra, per exemple, Font-rubí, a la Plana.
Els arqueòlegs han trobat materials diversos, eines com un punxó d'os, perforadors o ganivets de sílex, ceràmica o una destral de pedra polida.
I tota aquesta hora nosaltres ho deixem aquí. Ampliarem la resta de continguts que es vagin succeint durant aquesta jornada. Serà en els següents butlletins horaris. Ho deixem aquí, com dèiem. Fins ara.
No tanquem per vacances.
Les 10 i 4, segona hora del programa. Recordeu el No tanquem per vacances de dilluns a divendres de 9 a 12, en directe a FM Girona, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i també Ràdio Palamós. De fet, fem una aturada en aquesta última, on cada dia el Carles Ribas, sobre aquesta hora, ens porta enrere en el temps per fixar-nos, o com a mínim explicar-nos, algunes efemèrides que eren característiques d'un any concret. Sisu, aquest... Vale, gràcies. És que sempre se'm passa l'any. De fet, perdo el compte. 2005. Endavant.
Des de Ràdio Palamós, la màquina del temps, de Carles Ribas.
L'any 2005 sonava aquesta cançó. El 2005, els irlandesos U2 deien allò de 1, 2, 3, 14, en castellà, i que a hores d'ara encara no entenem. Era Vertigo, single del seu disc, que es preguntava com desmantellar una bomba atòmica. Curiosament, aquell 2005, un submarí atòmic britànic atraca a Gibraltar amb la lògica preocupació que això va provocar. Per cert, un servidor va tenir l'oportunitat de veure U2 gratis a Irlanda, a casa seva, a Dublín. No ens movem d'Irlanda. L'any 2005, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, emet un comunicat oficial en què ordena als seus militants abandonar les armes després de 35 anys de conflicte. El 2005 hi ha cares noves als governs a nivell internacional. Angela Merkel és proclamada cancellera d'Alemanya i Evo Morales, president de Bolívia. A Catalunya, l'any 2005, s'inaugura la Torre Agbar, el tercer edifici més alt de Barcelona amb 143 metres. Un homenatge de l'arquitecte Jacques Nouvel a l'orografia de Montserrat i a l'arquitectura de Gaudí. Molta gent el coneix com el supositori. El Parlament de Catalunya aprova el nou Estatut d'Autonomia, que proclama en el seu primer article que Catalunya és una nació. El Congrés dels Diputats aprova l'admissió a tràmit. I el PP presenta recurs per inconstitucional. Ja la tenim liada. Per cert, aquell 2005 també es presenta al Congrés el conegut com Pla Ibarretxe. Aquest el tomben directament. Però el 2005 a Espanya també passen coses dignes d'un estat progressista. Es legalitza el matrimoni homosexual i el seu dret a adoptar fills. L'any 2005, musicalment, sorgeix una banda americana de Las Vegas amb nom d'assassins i que arrasen amb disc amb cançons com aquesta, Mr. Brightside. Són The Killers. Million Dollar Baby és la triomfadora als Oscars del 2005. Millor peli, millor director, Clint Eastwood, i millor actriu, Hilary Swank. Jamie Foxx s'endú el premi a millor actor per Rey. Per ser aquell any, Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar, guanya l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera. El 2005, els Foo Fighters, encapçalats per l'exbateria de Nirvana, Dave Grohl, cantaven amb força el hit Best of You. Es preguntaven si algú rebia el millor de tu, i a Catalunya, el Més que un club, va respondre. L'any 2005, el Barça tornava a somriure. Guanyava un títol després de 5 anys de sequera, la Lliga, la primera de Rijkaard i Laporta, amb Ronaldinho i Eto'o com estrelles. La Champions la guanya el Liverpool de Rafa Benítez després d'una remuntada històrica. Els anglesos perdien a la mitja part contra el Milan per 3-0, i en 8 minuts de la represa van igualar a 3 i guanyarien els penals. El 2005, un jove Rafa Nadal guanya el seu primer Roland Garros, ara en porta 10. I també és l'any del primer campionat de Fórmula 1 de Fernando Alonso. En guanyaria 2 de consecutius. Ara, amb prou feines, acaba les curses. L'any 2005 va morir el papa de Roma, Joan Pau II, substituït per Josep Ratzinger, al Vaticà com a Benet XVI. També ens deixava el príncep Rainer de Mónaco, l'exfutbolista nord-irlandès George Best, obvio, o la cantant Victòria dels Àngels. El 2005 es van complir, per cert, 100 anys de la teoria de la relativitat d'Einstein i 50 de la mort del científic alemany.
No tanquem per vacances. Digue'm que llegeixes, encara que sigui mentida. L'espai de literatura amb Montse Vila.
Thank you.
Montse Vila, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, Carles.
Et sembla que deixem sonar una mica més això?
Ah, vosaltres marqueu el temps, aquí.
Va, doncs va. El primer que vull fer és agrair-te que volguessis començar la secció amb aquesta cançó. I raono el meu agraïment. Ahir la tarda, quan l'estava enregistrant, per poder-lo posar a l'inici de la secció d'avui, es va aturar el món. Sí, se'm va parar el temps, directament. Són 5 minuts i mig de peça, si no recordo malament. 5 minuts 43, si no
sí,
vaig errat.
Sí, dura molt.
Va ser un moment... dins de la voràgine, acabem de parlar amb el Francesc Moedano del Parlament de Catalunya sobre la reforma horària, que si anem tot el dia amb el petard del cul, que corrents allà, amunt, avall... I van ser 5 minuts, me la vaig tornar a posar, en total van ser gairebé 11 minuts...
Ai, que bé, Carles.
...de dir, hosti... tranquil·litat.
Doncs, I a més
em va tornar a despertar aquesta enveja sana que sento per tots els artistes que saben tocar un instrument, particularment el piano. Tinc aquí el piano, i a més l'he dit a la Montse quan ha arribat, eh? Aquest piano et puc assegurar que sonarà en directe abans que acabi la temporada d'estiu. Això és un objectiu que m'he marcat, i com que sóc tossut de mena, doncs al final... Sí, ahir va sonar, però res, vaig fotre els dits aquí per deixar simplement l'empremta a les tecles, però sonarà ben sonat, ja us ho dic ara.
Molt bé.
Tu diràs per què vas triar aquesta música i exactament el com això ens introdueix en la secció d'avui.
Sí, doncs aquesta peça que sentim és una peça que es diu Marcello i que la podeu trobar, esclar, en moltes versions, no? Però la que estàvem escoltant aquí és la que interpreta en James Rhodes, que, bueno, aquesta peça és una peça de Bach, que ha estat interpretada per múltiples artistes. I en aquest cas, aquest músic és autor i protagonista del primer llibre que recomanarem avui. Uh-huh. Aquest és un músic famós. Entre nosaltres ja ha estat ara, ho parlàvem en aquí quan hem arribat amb en Siso, va estar l'11 d'agost en el Festival de Peralada, tocant, i Rhodes el que fa en aquest llibre és destapar-se, o sigui, però absolutament. Instrumental és un llibre que ha estat editat fa relativament poc temps per Blacky Books, que és una editorial molt bueno, que tots heu de conèixer i s'ha de seguir una mica, perquè és una editorial molt particular que treu coses molt interessants, i aquest llibre es titula Instrumental. Podeu buscar també al YouTube totes les peces de les que ell parla en aquest llibre. Els surten també amb una llista que ja estava confeccionada al YouTube, que es diu també Instrumental, és a dir, busqueu Instrumental James Rhodes al YouTube i us surt totes les peces que li donen en aquest home, doncs, el que serà el guió d'aquesta, no es pot dir novel·la, perquè això són les seves memòries, que es titula d'aquesta manera, Memòries de música, medicina i locura.
Una pregunta, quan parlem dels llibres, habitualment sempre parlem o de novel·la o d'assaig.
Sí.
Les memòries, per exemple, estarien en una categoria diferent, eh?
És una categoria particular, però, esclar, no parlaríem de ficció. Com a mínim.
És a dir,
no?
El que més s'assemblaria potser a un assaig, eh?
Sí,
és a dir, estaria més a prop de l'assaig que de la novel·la.
Sí. Aquest llibre és un llibre, per definir-lo, molt honest. No és una gran peça literària, perquè ell no és un escriptor, però la veritat és que poques vegades en unes memòries hi trobarem tanta veritat i una veritat tan crua, no? Perquè ell, bueno, ha estat una persona que, entre altres moltes coses, va ser... nosaltres en diguem, per fer-ho suau, abusat de petit, no? Ell diu que va estar... De petit ell va ser violat recurrentment i que això el va fer tornar boig. I, per tant, és una persona que sempre més ha tingut aquesta lluita, no? I, bueno, la tindrà. és una cosa que aquí ell explica que mai t'atreus de sobre i, per tant, és la seva lluita vital.
No? I que no deixes de treure a vegades amb expressions com aquesta, per exemple, parlant de la música, no? És a dir, com aquest, com t'hi diria, empresonament personal que et suposa des del punt de vista psicològic el patir un capítol com aquest, o diversos capítols, ara mateix desconec, evidentment, la seva història, però com això acaba finalment motivant-te a intentar expressar els teus sentiments, no amb la paraula,
sí,
sinó amb la pintura, amb la música, etcètera.
Serà una cosa que el marcarà i, bueno, i ell és molt honest amb aquesta circumstància, no? I el segon llibre que hem portat avui, que va també vam dir que tot això aniria avui de música, és d'en Lluís Gavaldà, val? Per tant, cantant i lletrista conegut per tots nosaltres dels Pets, entre moltes altres coses, perquè és ja un cronista, una persona que col·labora molt amb mitjans de comunicació de tot el país, i aquest llibre es diu Lletres. És un llibre, aquest sí, recentment sortit, en el que respon a una pregunta que confessa que moltes vegades l'ha torturat, tu això ho sabràs, a les entrevistes o a les rodes de premsa posteriors als concerts, i que és aquella pregunta de i amb aquesta lletra què volies dir, no? Doncs ell agafa lletres, molt famoses algunes d'elles i altres no tan conegudes de cançons, i no explica què volia dir ell, però perquè diu que moltes vegades no ho sap, el que volia dir amb les lletres, no? Però sí que explica el context en el que han estat concebudes aquestes lletres. I, per tant, tenim aquí tot un seguit de cançons que podem entendre d'una altra manera, no? Perquè les lletres també són filles cada una de la seva època, no? I és el que fa ell
és
en aquest
llibre. És que moltes vegades ens encaparrem, i això és una... Al final, el Col·legi de Periodistes m'acabarà fent fora, entraurà el número de col·legiat, perquè moltes vegades acabo fotent autocrítica de la nostra professió. Sempre dic que quan faig autocrítica jo sóc el primer i jo sóc l'últim.
És a dir, tot comença per mi.
Exacte, tot comença per mi i tot acaba per mi quan faig aquesta crítica, eh? Però ens encamparem a anar a buscar la profunditat de les coses quan a vegades no la té. Mm-hmm. I simplement conversar. Jo, de fet, sóc molt partidari més de la conversa que de l'entrevista. Mm-hmm. Encara que, evidentment, hi ha vegades que simplement tot es resol en una entrevista perquè, evidentment, els esdeveniments així ho exigeixen, no? Però sóc més partidari de la conversa. Lluís Gavaldà, col·laborador de Catalunya Ràdio especialment, amb el programa del Suplement, una salutació des d'aquí pel bon amic Ricard Ostrell, que està preparant la nova temporada, i pel Roger Escapa, que és qui l'està fent aquest estiu. Aquest llibre, el segon que ens proposa la Montse Vila.
Doncs sí.
Ai, quin personatge em portes ara.
I ara, sí.
Quina llàstima, eh?
Molt.
Jo,
molta.
Això
que... passa, però...
De debò, eh?
Bueno, estem parlant de l'Amy Winehouse. Aquest còmic va sortir l'any 2013.
És un còmic.
Ara te'l deixo, perquè facis allò que t'agrada fer.
Fullejar, eh?
És un còmic que...
Ara el deixo, sí, és verat, el deixo.
Que va sortir l'any 2013, dos anys després de la mort d'aquesta senyora. Ella va morir, recordem-ho, el 23 de juliol del 2011, als 27 anys d'edat, no? Uh-huh. I, bueno, sense gaires més paraules, perquè és que el personatge és tan esplèndid, tan complex, tan... De fet, tots els que estem parlant avui, no? És el còmic d'una vida al límit, sempre, i fins al final, no? I és el que ens explica... en aquest còmic. No he llegit... Bueno, no t'he dit ni l'editorial ni res, com que el tens tu i tens la portada, si ho fas, una veure, cosa que tindrem...
A veure si sóc capaç de fer-ho.
Perquè... A veure. Bueno, i si no me'l passes i faig la referència...
Bueno, de fet, entenc que és de la col·lecció del Club de los 27, no? El Club dels 27 ho posa just a dalt.
Val, i, bueno, el és que...
Clar, és que...
Jo és que no m'hi veig directament.
Què dius, ara?
No, que la lletra és massa petita per mi.
Vale.
Sí, tengo problemes. És de fanbooks, ara.
Vale.
I això, el còmic es titula així, Amy Winehouse, i això és una col·lecció, sí, bueno, que fa referència a això, no? El Club dels 27, el grup d'artistes famosos morts en circumstàncies estranyes, inexplicables, o és igual com siguin, almenys ens fan ràbia, perquè tots ells són Jimi Hendrix, la Janis Joplin, en Jim Morrison, Kurt Cobain, aquests que van morir a aquestes edats, no?
I no tenia la mateixa edat, però també de forma prematura. Jo, ostres, jo sóc dels que va patir, o dels que crec que ens hem perdut un gran talent amb Freddie Mercury, que també va marxar massa aviat, no tenia 27, home, insisteixo. Però, ostres,
aquest any passat va ser terrible amb aquest sentit, no? Sí, sí, sempre sí, ho és, sí. Però és que aquest any passat va ser... I l'últim, com fem sempre, anem a la part infantil.
Als petits.
I anem als petits, sí. I aquí no tocarem música, però és que, de veritat, o sigui, m'ho salto tot perquè em venia de gust parlar d'aquest llibre.
És el millor, és el millor argument de tots?
Sí, el llibre es titula La Mariona i els seus monstres i és de l'Oriol Malet, que és un gran dibuixant, il·lustrador, molt conegut al nostre país, i té la particularitat que és un àlbum a quatre mans entre l'Oriol Malet i la seva filla. Llavors, aquesta és l'història sense paraules, és un llibre preciós, o sigui, pictòricament és un llibre espectacular.
Però no té text?
No té text. És la història, sense paraules, d'una paret en blanc, és com comença el llibre, l'estàs veient, eh? I d'una nena molt expressiva, la nena és molt expressiva, té les mans plenes de pinzells, una habitació amb una paret blanca al seu davant, i tot de llibres de pintors famosos que s'ha trobat a l'habitació quan hi ha entrat, no? Pintors com Miró, com Pollock, pintors que són... bueno, molt importants i que són molt inspiradors, no?
Saps que m'estàs provocant una curiositat, diria que incontrolable, de saber exactament què ve després? És que, com explica la Montse, la primera pàgina és la paret en blanc i la silueta d'esquenes de la nena de cares a la paret per començar a pintar. Llavors, a mesura que vas passant pàgines,
sí,
vas veient com la paret es va omplint de dibuix. Llavors, sí, clar, però... tens la curiositat de saber i després què? Encara que no hi ha text, insisteixo, va, és tot el llenguatge.
És igual, no, i no ho explicarem, perquè no fem aquestes coses
no
aquí.
No fem spoilers, aquí no fem spoilers.
Però el que farà aquesta nena serà construir figures, i això sí que ho podem dir, perquè com que ho diu el títol, uh-huh, el que farà ella és pintar els seus monstres, no? A la paret els pintarà. I després aquests monstres se li convertiran en éssers vius, no? I serà... bueno, un tour de force, no?, entre la nena i els monstres, que també començaran a interactuar amb ella. O sigui que és un llibre pels que sigueu amants de l'art, és una autèntica meravella de llibre, no? I una altra de les excuses per les que he portat aquest llibre és perquè em venia de gust també relacionar la música amb l'art i parlar-vos-a també de que, sobretot, no us perdeu, ara mateix aquí, que sempre fem això de relacionar els llibres amb altres coses que són interessants de veure, l'exposició que teniu ara mateix aquí a Quatre Passes, a Sant Feliu de Guíxols, l'exposició a l'espai Carmen Thyssen, que és un de... crec que dels espais importants que tenim aquí a prop, que es titula Un món ideal i que va, bueno, va de Van Gogh fins a Gauguin, no? I que dona una perspectiva impressionant de pintors dels més importants que podem veure en aquests moments a museus de molt més renom encara del que estem parlant. I així us ho deixaríem. És una exposició temporal que us recomano moltíssim i que podeu veure fins al mes d'octubre. Ja dic, aquí Quatre Passes a Sant Feliu de Guíxols.
Pues molt bé.
Pues molt bé.
No, m'has deixat una sensació molt agradable al cos.
Ai, doncs sí, molt bé, per això ho fem.
Un sospir i s'ha acabat. La Mariona i els seus monstres.
Sí.
El llibre, un còmic de l'Amy Winehouse, un de Lluís Gavaldà i James Rhodes. Jo no sé si és que m'ho faig jo, i a vegades em torno també una mica paranoic o què, però fullejant el llibre de l'Amy Winehouse he vist una vinyeta en la que ella dibuixava un monstre. La Mariona i els seus monstres, James Rhodes i el que havia viscut d'infància, en definitiva, i torno a insistir, els artistes acaben amb els monstres i els seus angelets convertint-se en el que són, gràcies a tot el que hem passat.
Això que has dit a mi me passa quan relaciono llibres, que després a vegades ja ho saps, que saltem d'un tema a l'altre, però tots som una mica visuals,
sí,
no?
Senyora.
I a vegades fas aquest tipus de relacions que...
M'ho pots tornar a repetir, Siso?
Doncs diu, los sueños de la razón creen monstruos. I ho deia el Goya. Doncs mira, una frase per acabar. Ja que hem parlat de música, hem triat una ben alegre, perquè si no al final acabarem aquí amb mocador a la mà. Fica-la. Amb música dels Pets, avui tanquem aquesta secció, com sempre, enriquidora, tan enriquidora, que al final acabem la sensació de que ens heu d'envejar, simplement perquè podem compartir una estona amb la Montse Vila. Montse, ens veiem la setmana que ve, d'acord?
Moltes gràcies.
A vosaltres, que simplement no desconnecteu, que continueu sintonitzant Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona. Això es diu No tanquem per vacances, per si algú us ho pregunta. Ja estem cada dia de 9 a 12, en directe, sempre.
Té proves cada dia i la pornografia escampa el món neoliberal. Pau, hi ha cops que desespera, però sap que no hi ha treva en un combat tan desigual. Pau no és cap heroi, no té vocació de ser cap centural. Però per dormir tranquil ha de seguir. Pau no espera des de la trinxera. Pau té clar que no vol renunciar. Pau no es queda resignat al terra. Pau demà tornarà a començar. No espera des de la trinxera. Pau té clar que no vol renunciar. Pau no es queda resignat a terra. Pau demà tornarà a començar.
No tanquem per vacances.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
La proposta que els hi faig avui és una d'aquelles habaneres d'autor desconegut i algú que li atribueix el compositor alicantí Ricardo Lafuente, autor de Torrevieja, entre d'altres. Els estic parlant de Salió de Jamaica, una història d'un vaixell que no arriba a bon port. Avui dia encara és bastant interpretada per les formacions del gènere. Els hi proposo escoltar la versió que en fa el grup Barca de Mitjana amb el que ells en denominen el so Maresme, una manera diferent d'interpretar les habaneres.
Salió de Jamaica rumbo a Nueva York, un barco velero cargado de ron. En medio del mar el barco se hundió, la culpa la tuvo el señor capitán que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el piloto, la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón. Que la mar brava se los tragó. Señor capitán, déjeme subir a izar la bandera del palo más alto de su bergantín. Que quiero mirar del palo mayor. Si en el puerto se halla esperando mi amor.
siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el piloto, la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón. Que la mar brava se los tragó. Señor capitán, déjeme.
Va de lletres, la recomanació literària, amb Montse Castaño.
Un dia calorós del 1202, el nen Moshe ben Nathman va veure com cremava en viu el jueu Jafudà ben Robben, amic del seu pare. Aquesta terrible experiència marcarà la vida de qui serà conegut pel nom cristià de Bonastruc Saporta, el gironí escollit pel rei Jaume I com a defensor de les tesis religioses hebrees a la disputa de Barcelona. Allà coneixerà Ramon Llull, amb qui establirà una sorprenent i perillosa relació d'amistat. Les guerres contra els sarraïns, les conquestes de Mallorca i València, els matrimonis del rei i les seves amants, els greus enfrontaments i els assalts als calls jueus per part dels cristians exaltats, la violència desfermada i les intrigues que emergeixen del Palau Episcopal són episodis que van dibuixant un magnífic mosaic de poders i conxorxes que tenen Bonastruc com a protagonista d'un temps i d'un país que es fa a cop de conquestes, dominis i influències. Aquesta és la sinopsi de Bonastruc, el jueu, de Miquel Fanyanàs, una magnífica novel·la històrica amb la que descobrirem l'esplendor del pensament jueu. Miquel Fanyanàs, periodista i escriptor, ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, ha publicat més d'una vintena de novel·les i ha guanyat els premis literaris Just Manel Casero de narració, Ciutat d'Olot de novel·la, Vall d'Albaida de literatura eròtica, Ciutat de Badalona de narrativa juvenil i Néstor Luján de novel·la històrica amb l'obra La bruixa de pedra. Destaquem també del mateix autor El gran inquisidor i El secret del cardenal. Bonastruc el jueu, de Miquel Fanyanàs, editada per Columna Edicions, i endinsa't a la Girona medieval.
Estàs molt guapa avui.
Moltes gràcies, ho sé.
Tot i això, t'he de dir que m'agrada més en Siso.
Ho sabia. A mi també.
I a la Lali, i a la Mercè. No, si el Siso és el sex symbol del programa. No, és el que toca. Va, anem... Ah, Litus també. Bueno, no.
Sí, aquí Litus... estan a la part, eh?
Saps el problema, de... del Litus? Que el Litus gairebé ja ha mostrat tots els seus atributs i llavors ha perdut encant. Tu encara, encara que només sigui pels quatre pèls que et surten pel coll de la camisa, encara despertes aquest atractiu.
Això és la teva perspectiva, eh? Jo crec que va quedar allò en plan... Uix.
Mira, mira, Siso Forever i coses d'aquestes arriben, eh? I què està passant? No, no, ja et dic ara que... Avui recordem que a partir de 11:15 estrenem secció. Ja parlarem amb en Litus de veure si ensenya alguna cosa més o no, però en qualsevol cas, ara el que hem de fer és parlar de sexologia. Ja ens acompanya aquí l'Ester Mollera, de seguida la saludem. Abans, però, ja que parlàvem de literatura, hem estat parlant una bona estona d'aquesta hora de literatura, la literatura moltes vegades també... Mira, un dia podíem parlar amb la Montse, en els últims anys ha derivat molt cap a potenciar la literatura eròtica, etc, etc. Ja que parlem de sexe, i que la literatura moltes vegades et permet deixar volar la imaginació, avui parlarem de fantasies sexuals. Abans de parlar amb l'Ester, hem volgut fer un exercici que era sortir al carrer i preguntar les fantasies sexuals dels gironins per poder-les compartir. Però s'ha demostrat, Cristina, que el sexe és tabú.
Completament.
Per què?
Completament. No ho sé, o sigui, la gent... Ja normalment quan et veuen amb un micròfon se'n van, eh? Però la veritat és que era simplement dient-los, estem fent un programa d'una secció de sexologia, expliqueu-me una fantasia sexual. I és que ja estaven a Pequín abans que pogués acabar la frase. Ui, no. Un senyor fins i tot em va mirar realment malament, que li vaig dir, disculpi, me'n vaig, et sento si li he faltat el respecte. Vull dir que realment seguim sent una societat completament tabú en aquest sentit. I més quan es parla de coses pròpies, saps?
Exacte. I de la dotzena de persones a les que va preguntar la Cristina, només 3 li van confessar o li van compartir alguna fantasia, vale? Però va ser fora d'antena, o sigui, fora del micròfon. Per tant, simplement apel·lo a la teva memòria perquè puguis compartir amb nosaltres això.
Jo t'ho dic, però no vull que ho gravem.
Va, fet. Què ens van explicar?
Mira, un que em va sobtar bastant amb la seva professora de catequesis, que ell va reconèixer que possiblement no era l'única a la vida que li havia passat això, però és que alhora era carnissera i el que més li agradava és que feia doncs aquella olor a carn, i en el senyor doncs això doncs li posaves potser una mica, bueno, no sé, a gustos colors, no? Després amb un altre que em va dir el llit dels avis. La veritat, jo ho vaig trobar, no sé, extravagant, també.
Sí.
I l'altre a la sala de professors amb la profe de mates, que el tenia realment boig. I per trencar tabús, doncs jo us diré que el meu somni, la meva fantasia sexual, és en un ascensor. Sempre he tingut ganes de fer-ho en un ascensor.
Però espero que sigui a la planta baixa, perquè com t'agafin un cinquè pis i hi hagi un moment de bogeria, igual pots acabar avall amb l'ascensor, eh?
Amb el d'aquí a la ràdio ja et dic jo que no ho provaré, perquè corro el perill de no sortir d'allà dins.
Amb el d'aquí a la ràdio tens moltes opcions de poder-te quedar tancada. Llavors, el que facis tu durant aquesta estona és cosa teva, però...
Això també és veritat, es pot aprofitar.
Jo t'he de dir que fantasia sexual... Ostres, no n'he tingut mai cap així...
Això és perquè ja les has complert.
No pensis. Deixa-me-la pensar. Anem a la conversa amb l'Ester i deixa-me-la pensar, que després te la confesso, va.
Aquestes són algunes de les fantasies que tenen els gironins, fantasies sexuals. I dic fantasies sexuals perquè és el que ens ocuparà durant la propera estoneta amb l'Ester Mollera, que recordem és psicòloga i sexòloga de capçalera del No tanquem per vacances. El sexe tampoc en fa, així que aquí el programa almenys volem ser valents des del punt de vista de la vergonya i tractar-lo cada setmana. Ester Mollera, què tal, com estàs?
Bon dia.
Tenim moltes fantasies, ja no diré els gironins, sinó diria les persones en general, les fantasies sexuals ocultem-nos en el nostre pensament, i quan dic molt em refereixo dins de l'estona de lleure en el que podem deixar volar la imaginació?
Bueno, va en funció de les experiències de cada persona. Si una persona té una bona relació amb el seu propi sexe, poden ocupar un temps relativament petit, perquè diguem-ne que el dia a dia ens absorbeix molt amb les tasques diàries, no? Però quan es tracta d'imaginar-nos que arribem a casa i trobem la parella d'una manera determinada, a vegades aquí sí que comencem a imaginar o a fantasejar què farem o simplement estimular la ment per quan arribi i aviam què passa.
Des del punt de vista de les relacions sexuals, amb la parella o amb les persones amb les que tinguem, si és que no tenim parella formal, quina importància tenen les fantasies?
Les fantasies sexuals és una forma d'estimular-nos. Llavors és una manera de pensar en sexe i a més posar-hi unes imatges, no? Llavors és superimportant la part de fantasejar, perquè és una manera de simplement fer treballar el teu cervell per tal d'imaginar-te escenes que hagis pogut viure o recordar o que vulguis crear tu mateix, no? Llavors, el que passa és que tenim aquí la part de la part de pornografia, que ens ha ajudat i a la vegada ens hem pitjorat amb el tema de les fantasies sexuals, perquè la pornografia, una de les coses que té és que són imatges molt visuals i a vegades hi ha gent que el que fa és imaginar només pornografia i li costa molt imaginar-se d'una altra cosa que no sigui, doncs, per exemple, pornografia, no? Llavors, aquesta part no ens agrada, però bueno, és interessant que la gent pugui obrir la seva ment i crear diferents escenaris sexuals per poder-se estimular.
Clar, em dones peu a preguntar-te si la pornografia ha fet un favor o no al món de la sexologia. I ja no et diré només pel fet de les fantasies, sinó et diré de crear falses expectatives, de crear objectius que no s'ajusten a la realitat, perquè no tots fem 1,80 m, tenim els abdominals, i no totes feu 1,75 m i teniu corbes perfectes. I aquí està la riquesa, per altra banda. Però aquesta és la pregunta, no? És a dir, la pornografia en quant ha ajudat i a partir de quin moment s'ha convertit en contraproduent, potser?
Clar, actualment la pornografia més que ajudar el que fa és el contrari, no ajuda gens perquè es creen moltes falses expectatives en general, perquè no tenim l'educació sexual que necessitaríem, no? La pornografia va sorgir d'on va sorgir i realment tenia el seu efecte en el fet de dir, bueno, quan es van començar a crear aquestes pel·lícules era la manera de poder veure sexe més enllà del que un tenia a casa, no? El que passa és que això ha anat evolucionant, però no ha anat a la mà d'una educació sexual a les escoles, per exemple, o a casa, no? Llavors s'ha creat molta diferència i hi ha moltes expectatives que realment no es compleixen i hi ha moltes decepcions i frustracions quan un descobreix que el sexe no és allò que he estat veient durant 4 anys de la meva vida.
Clar, i suposo que fins a cert punt també algunes de les fantasies poden venir provocades pel que tu has pogut veure anteriorment. Clar, jo no sé exactament la realitat d'aquesta fantasia, com s'ajusta als teus gustos, perquè, per exemple, les fantasies que nosaltres podem arribar a imaginar són un reflex del tipus de pensament que nosaltres tenim envers el sexe, és a dir, de la nostra manera d'entendre la sexologia?
Sí, pot ser-ho, perquè hi ha persones, per exemple, que si no tenen una bona relació amb el seu propi sexe, a vegades passa que no tenen fantasies sexuals perquè potser creuen que no està bé, no? Llavors sí que és una manera de... Si jo em porto bé amb el meu sexe, tindré una tipologia de fantasies i altres persones que no tinguin aquesta bona relació potser no ho tindran. Llavors les experiències que un ha tingut sí que determinaran una miqueta quines fantasies hi hauran. El que passa és que la fantasia sexual l'hem d'entendre com a l'imaginari, és a dir, no perquè jo l'imagini s'hagi de posar a terme, perquè aquí hi ha un error molt gran, no? Moltes persones et diuen, no, és que clar, jo he imaginat X cosa, no? I molta gent es posa les mans al cap i dius, bueno, és que només ho he imaginat, a mi m'ha estimulat, però no vol dir que jo me'n vagi a realment fer-la, no? I és més, moltes vegades nosaltres recomanem que no s'expliquin les fantasies sexuals, perquè les fantasies sexuals no tothom les pot entendre de la mateixa manera. Un cas, vale? un exemple. Jo m'imagino que, jo què sé, la meva parella, no?, ha tingut una fantasia sexual amb la veïna del tercer. I ve i m'explica a la tarda, mira, és que he tingut una fantasia sexual amb la veïna del tercer, jo què sé, estàvem fent un trio o el que sigui, no? Clar, a mi aquesta fantasia, a mi pot no estimular-me. És més, em puc enfadar i em pot sentar bastant malament.
I a tot provocar inseguretat en la parella.
Clar, perquè ha posat a la veïna, no? Llavors, les fantasies sexuals les hem de contextualitzar. Són pròpies i cadascú ha de tenir la seva i ho fa des de l'imaginari. Llavors, si vol explicar-la, que sigui potser la que es pugui entendre millor i la que doni menys peu a malentesos. Perquè aquí sí que poden haver-hi molts problemes.
Clar, i a més, en el cas de les fantasies, això que deies tu, només explicar-les, sinó voler-les aplicar, lo típic, que si els uniformes, que si els no sé què... Clar, sovint, quan t'hi trobes, si tu ho fas forçat perquè has tingut una fantasia o perquè t'ho has imaginat, mm-hmm, i allò no surt de manera natural, és a dir, no flueix, mm-hmm, al final, i em sembla que en vam parlar la setmana passada quan parlàvem de l'ús del clítoris, etc, et porta a una situació forçada, per tant, de no satisfacció, per mm-hmm tant, d'ansietat, per tant, de tensió, que no ajuda a res.
Clar, realment les fantasies, el primer que s'ha de fer, en comptes de primer portar-les a terme, és primer plantejar a la teva parella si li agradaria, en un futur, plantejar-se tenir una fantasia.
Dir,
no és com una miqueta...
Has de ser molt curós.
Bueno, tot depèn de quina relació tinguis amb la teva parella i de com de fàcil sigui parlar amb la teva parella de sexe. Si no ho has fet mai i de cop vols introduir una fantasia sexual, tindrem un problema molt gran, no? Llavors, depèn de quina relació tinguis i quina comunicació ja s'ha establert a nivell sexual, serà molt més fàcil o més difícil. Però sí que recomana sempre parlar-ne abans, fent un cafè o a casa, en un ambient tranquil. No al llit despullats i dir-li, mira, vaig a provar-lo, no? Quan no sabem si la persona que jo tinc al davant se'n pot ofendre, no es pot ofendre, li pot agradar, no li pot agradar, o em pot agradar a mi, perquè potser jo li explico a la meva parella i la meva parella està ficant cara de fàstic. No ho sé. No? Clar, si jo estic allà superexcitat i veig que la meva parella té cara de fàstic, aquí tindrem un problema. No? Llavors, sempre és recomanable parlar-ho abans i pensar molt bé quina li vull explicar.
Hi ha diferència entre les fantasies que tenim desperts i les fantasies que somiem?
Bueno, diguem-ne que el món dels somnis és bastant complex.
No, perquè el món dels somnis, la veritat, és... quina pena que només en recordem un, i a vegades ni això, dels 7 que diuen que tenim.
Clar, és molt complex. Diguem-ne que els somnis moltes vegades venen del nostre subconscient. Llavors, pot ser que jo hagi tingut alguna situació a la feina, per exemple, i que això després de la nit se'm converteixi en una fantasia sexual. Però jo això no ho puc controlar, per dir-ho així. En canvi, la fantasia sexual que jo faig despert sí, jo puc decidir qui poso, què faig, on som i quantes més persones hi posi, per exemple, millor, no? Llavors, la fantasia sexual que jo faig de totalment despert és molt diferent a la que jo pugui tenir als somnis. Els somnis no els podem controlar, passen, i ja, si els volen interpretar, ja molt més complicat.
I acostumen a tenir relació amb el nostre dia a dia? Els somnis intueixo que sí, perquè és el subconscient. Evidentment, tu ara abans apuntaves, no?, que si la feina, que si el no sé què. Mm. Evidentment, els ulls estan per mirar i el cor per sentir, i més enllà de que no facis res que no hagis de fer, doncs, escolta, el que s'acostuma a dir, no? No passa absolutament res perquè tots som iguals. Però això, evidentment, deixa una petjada, deixa una empremta que quan tu estàs en l'estat de descans, el teu subconscient el que fa és, a partir d'aquí, crear les fantasies que tu puguis tenir. Això a la vida real també, o sigui, quan estàs despert, també passa. El que ens trobem a la nostra vida real té presència després de les fantasies, o són altres coses diferents?
A mi m'agrada sempre comparar una fantasia sexual amb com si no fossin, per exemple, directors, no? Directors d'un curt eròtic, per exemple. Llavors, cadascú decideix posar els elements que vol. I normalment els decidim posar en funció del que hem viscut o de les persones que han passat per la nostra vida, o no, o de persones desconegudes, però coses que ens facin sentir realment tranquils o còmodes amb el que hem viscut. Si a mi, no ho sé, un moment, no? A nivell de fantasies d'homosexuals, per exemple, no m'agrada, perquè em puc sentir malament, serà algú que no faré servir. Per tant, té a veure amb mi i amb la meva manera d'entendre el sexe i d'entendre la meva vida personal, per exemple, no? O potser totalment al contrari, estic obert i dic, pues mira, doncs la meva fantasia puc posar una altra dona, un altre home, llavors té molt a veure amb el que jo he viscut i amb el que jo inclús tolero, per dir-ho així, en el meu imaginari, perquè, clar, la imaginació és molt poderosa. No? La imaginació arriba on moltes vegades els nostres actes no arriben, no? Llavors, a vegades hi ha qui té unes fantasies i s'espanta, no? Llavors, parlar de que el que imaginem no tenim per què portar-ho a la pràctica.
Una fantasia és millor que segueixi sent una fantasia?
Jo crec que sí.
És aquí on està la gràcia, de que sigui fantasia?
Jo crec que sí, en el sentit de que al final acaba sent algo que t'estimula a tu, no? I que això després ho pots projectar amb la persona que tinguis al teu entorn. Sí, vols portar-la a la pràctica, pot tenir algunes conseqüències. Si només l'imagines, les conseqüències són t'estimules tu mateix i ja està. Quan deia portar-les a la pràctica, depèn de la parella que tinguis i depèn del que proposis. Llavors jo crec que les fantasies són per guardar, simplement perquè et serveixin a tu.
La gent gran té fantasies?
La?
Gent gran.
Sí, per què no?
No, el per què no te'l anava a justificar amb el tema de l'educació sexual. És a dir, si nosaltres ja venim d'una societat mancada de certa educació, i, per exemple, la meva pròpia generació, jo havia estudiat en una escola religiosa, i el tema del sexe et pots imaginar que ni es tocava, més aviat era la religió i l'ètica i la moral, per tant, no és massa compatible amb això, però bé, en definitiva, tinc la sensació, o crec que puc dir, sense que ningú se m'ofengui, que pertanyo a una generació de societat moderna, diguem-ho així. Però ara, per exemple, estava pensant en la meva àvia, i jo pensava, la meva àvia té fantasies sexuals o pot tenir fantasies sexuals, tenint en compte aquesta manca d'educació sexual que potser ha hagut?
Clar, jo desconec si en poden tenir o no. El més fàcil és preguntar. Si tenim els avis i tenim una mica de confiança, segurament si preguntem, ells mateixos ens sabran contestar si no tenim cap mena de problema en preguntar-los. Les fantasies són per tothom, independentment de si tenim o no tenim educació sexual. Clar, sí que és veritat que si ens permeten parlar de sexe i el sexe el veiem més normalitzat, tenim més probabilitats de tenir més fantasies. Però potser les dones més grans o els homes més grans també imaginaven a la seva manera, amb el que se'ls permetia, però potser també, llavors, això seria potser preguntar-ho.
No, mira, és un bon exercici, no? Per exemple, per fer a les properes setmanes. Entre homes i dones, tu aprecies diferència? A la teva consulta has notat que els homes siguin més fantasiosos que les dones o a l'inversa?
Clar, normalment a la consulta no demanem que ens expliquin les fantasies sexuals, sinó que els donem instruccions de com poder-les fer, perquè, com hem dit, és una mica algo molt individual. Llavors, que t'expliquin una fantasia a tu, que no ets un desconegut, perquè ja portes potser moltes sessions, no? Però és una cosa que és molt personal. Llavors, donem eines perquè puguin fer-ho, i ells mateixos. Sí que és veritat que diuen que els homes tenen més fantasies que les dones. Potser perquè, com que el sexe sempre ha anat dirigit a homes, és més senzill que l'home pugui tenir fantasies. Però, com que a vegades les fantasies no s'expliquen, a vegades és molt difícil de saber.
Quan parlaves d'eines,
Eines vol dir, per exemple, el que et deia de imaginar-te que ets un director de cine o de teatre i tu pots fer la teva, representar la teva pròpia escena.
I és fàcil per algú arribar a aquesta conclusió o aquest posicionament? De dir, escolta, mira, ara intenta fer l'exercici de...
Bueno, jo el que nosaltres a vegades fem és que ho fem allà mateix. No se li demana que està imaginant, però se li explica. Imagina't que ets un director, que tu pots posar les persones que tu vulguis, imagina't quin lloc és, quina música posaries, quina temperatura hi hauria, per exemple, d'anar al plató, o quins escenaris. Vull dir, sí que es fa una mica dirigit, i després a cadascú ho imagini. No solem preguntar-li, simplement és si ja ho pot aconseguir, si va imaginant.
M'ha vingut una pregunta que no sé si deu tenir relació una cosa amb l'altra o no, però, per exemple, el cas de les ames d'òmines, tota aquesta gent que acostuma a tenir sexe convencional, ¿vale? És a dir, el tradicional, i en un moment donat decideix experimentar doncs, amb els jocs, no vull dir de tortura, però sí uns jocs sexuals d'una intensitat més alta de la que estem acostumats la majoria de gent. Això pot ser derivat de començar a tenir fantasies i que arribi un moment en el que ja no et satisfagi el fet de tenir relacions sexuals amb la teva parella?
Pot ser, però el que passa és que el tema del sexe, dic quin sexe és el normatiu, és la cosa més complicada del món, perquè quan es fan enquestes o entrevistes, moltes persones a vegades no saben què contestar o per vergonya contesten el primer que se'ls passa pel cap.
És a dir, tu creus que si féssim una enquesta d'aquelles privades, mm-hmm, sense revelar qui és qui, mm-hmm, ens sorprendríem realment de les, sí, afinitats sexuals que tenia cadascú?
Totalment. Per exemple, el tema del sadomasoquisme, mm-hmm, que és un tema que realment no se'n parla gaire, o sí que se'n va parlar,
sí, 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 sí,
arrel de les pel·lícules, però des de llavors, bueno, no? Aquest són pràctiques totalment que es fan.
I tot això enfocat sobretot des del punt de vista de no la pràctica en si mateixa, suposo que parles de les 50 sombres de Grey, sí, etcètera, etcètera, sí, ja no des de la pròpia pràctica, sinó des del punt de vista de la intensitat amb la que la protagonista del llibre, jo no me l'he llegit, però pel que he pogut arribar a compartir amb gent, de la intensitat, de la sensació de riquesa sexual que podia arribar a tenir la protagonista. És a dir, que no és que estiguessin disposades les dones o els homes que llegissin el llibre a practicar segons què, sinó a voler arribar a l'estat d'orgasme o de plaer que tenien els dos protagonistes.
És com una manera d'obrir les ments, no? De dir, el sexe convencional, en realitat, què és, no? O sigui, potser cada persona el pot tenir d'una manera concreta. Una pràctica que per tu pot ser totalment normal, per una altra persona no ho és. Llavors, el sexe convencional en realitat és molt difícil de poder definir, i les pràctiques que moltes vegades no s'expliquen a vegades són molt més normalitzades o les comparteix molt més gent que no pas de les que actualment coneixem.
Que podem definir convencional com tradicional, el sexe cada cop és menys convencional?
Totalment. El sexe és una caixa de sorpreses. Realment, cada persona que practica relacions sexuals és un món, i les pràctiques que es fan allà a vegades són molt més diferents i poden no coincidir amb altres, amb els dels veïns o amb altres països. Vull dir, és que és molt complicat.
I ja està tot inventat?
No ho sé. El que està clar és que a través de les fantasies sexuals podem obrir moltes més formes d'experimentar, no? El que jo puc imaginar, si m'atreveixo a fer-ho, pot ser una nova forma i una nova pràctica de tenir relacions sexuals.
Fins aquí 7 dies fantasejarem. Jo, cadascú que tingui la seva fantasia, en qualsevol cas, no us demanem que ens l'expliqueu, evidentment, cadascú que la tingui en la seva intimitat, però és el temps que passarà fins que ens torni a visitar l'Ester Mollera. L'Ester és psicòloga i, recordem, sexòloga. En aquest cas, doncs, col·laborem nosaltres aquí al No tanquem per vacances. Ester, t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat una setmana més, que ens hagis fet volar una miqueta la imaginació. Almenys jo intentaré exercitar-la durant aquesta setmana i igual a cau d'orella t'explico alguna cosa o potser no. Gràcies i fins la setmana vinent.
Moltes gràcies.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Doncs després d'aquesta conversa que hem mantingut amb l'Ester Mollera sobre les fantasies sexuals, us dic una cosa, ens farà vergonya explicar-ho en antena, però el WhatsApp m'està bullint a missatges. El que farem és marxar cap a un punt de la província per conèixer un estiu especial d'una de les persones que ens escolta o no, però que definitivament sí que està amb nosaltres aquí aquest estiu. Es tracta del Francesc Llopis i aquest és el seu estiu especial.
L'estiu que em va marcar va ser el del 1994. Tindria
no sé, 12, 13 anys, i anàvem els escoltes a... Estàvem en una acampada pel Berguedà, i van ser, si recordeu, el 94 van ser un dels pitjors incendis que hi va haver a Catalunya, i estàvem allà al campament, no ens va arribar el foc, però sí que va arribar molt de fum. Aleshores, clar, va ser una experiència una miqueta xunga, no?, el fet de veure tot el fum i tal. Ens van venir a buscar els Mossos d'Esquadra i ens van retirar del campament. Vam sortir amb molts de nervis al campament i tal, per mig dels camps. El més xulo de tot va ser, quan vam arribar a la carretera, hi havia una caravana de gent, o sigui, una caravana de cotxes, de gent del poble, que ens venien a buscar, a nosaltres, que érem 20 escoltes, i, clar, la sensació de sortir del mig del bosc amb tot de fum, arribar a la carretera i veure tot de gent que t'ajuda, home, va ser xulo. O sigui, va ser una mala experiència per un cantó pel tema del foc, que a ningú li agrada, i per l'altre veure la conscienciació social, no?, el fet de que tothom es mobilitzés per uns nens. Quan estava allà enmig del foc i tal... Ai, enmig del foc, no, enmig del fum... la veritat és que el neguit i el nerviosisme era bastant fort. Tot i que sabíem que el foc estava lluny. Però, clar, igualment, quan et trobes en la situació, doncs, home, l'estat de nervis és bastant important. És que, a més, tot això era el meu primer campament. O sigui, jo no havia anat mai d'acampada, clar. I aleshores va ser com, clar, marxes a campaments 15 dies sense els pares, que era el primer cop que ho feia, i el primer que et passa és que hi ha un incendi i et treuen i tal. Clar, per mi va ser bestial. O sigui, l'experiència va ser boníssima. Després ningú em volia treure d'allà dels escoltes, no? Vaig arribar a fer de cap d'agrupament i tot. Vull dir que em va enganxar molt. Després de l'experiència d'aquest campament, evidentment vaig estar-m'hi molts anys fent campaments, tant com de nen i després com a monitor. Sempre tenint molt present les actuacions que ha de tenir, en el cas de monitor, les actuacions que ha de tenir amb els nens i vers el foc. Vull dir que això sí que és una cosa que em va marcar moltíssim. M'ha quedat la por, o sigui, quan veus... bueno, la conscienciació amb el foc, val? Això sí que em va marcar moltíssim. Per això no entenc a la gent que fa barbacoas a ple mes d'agost, enmig del camp, o que tira cigarretes, o... Saps? Vull dir, són coses que no comprenc. L'última experiència així amb el foc, tot i que va ser molt... no va ser exactament igual, va ser els incendis a l'Empordà l'any 2012, si no recordo malament. No vivia encara a l'Empordà, vivia a Barcelona, però aquell cap de setmana justament estava aquí a l'Empordà amb la meva parella, que és aquí, i tornant d'anar a la platja amb el cotxe vam veure com que el cel canviava de color. No? Com que estava tot com més ataronjat, més així, i vaig tenir un altre cop el mateix neguit de quan era petit, no? Tot i no estar en cap perill, vaig notar un altre cop el fet aquest, no? La por al foc.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Festa Major de l'Escala 2017.
Un poble d'esperit mariner, amb la mar al cor i la sal als llavis. La música del vent i les onades és el seu himne, i el vaixell, el seu escut i més fidel aliat. Cissen les veles, preparades per emprendre una aventura emocionant i engrescadora. Cultura, tradició i esplendor. Tres paraules que defineixen una de les joies de la Costa Brava, l'Escala. Del 31 d'agost al 4 de setembre, l'Escala ofereix un ampli ventall d'activitats esportives, gastronòmiques i culturals pensades tant per petits com per grans i dedicades a la patrona de la vila, Santa Màxima. El cel i les onades seran l'escenari que emmarcaran aquesta gran celebració, que enguany ofereix als seus habitants sorpreses i novetats. A l'Escala, un poble de tradició catalana, no pot faltar la sardana. A mans de les cobles, la principal de la Bisbal, la principal de l'Escala, la principal de Porqueres o els Casanovas, entre d'altres, la sardana sonarà divendres, dissabte, diumenge i dilluns de Festa Major, a la plaça de la Sardana. Per tots aquells de la música en directe i el ball, la Festa Major de l'Escala ha preparat concerts de tarda i balls a la Sala Polivalent els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre. Dilluns 4 de setembre, per tancar la Festa Major, espectacle pirotècnic, seguit d'un ball de fi de festa a la platja. Deixeu-vos portar pel ritme i balleu el compàs de la millor música catalana. La Festa Major també ha arribat per als més petits de la família. Festivals, espectacles, inflables aquàtics i fins i tot ovnis, objectes flotants no identificats, faran oblidar la calor i animaran els petits a gaudir d'un gran final d'estiu. Els joves també tenen un munt d'activitats preparades per gaudir i passar-ho bé amb els amics. Corre-mulla, corre-birra, diversos concerts de barraques, una festa de l'escuma, Holi Festival i molt més. Una combinació de música i diversió que durarà dia i nit. Els més esportistes també podran gaudir d'un munt d'activitats pensades per saltar, córrer i nedar. Tornejos de tennis i pàdel, una tirolina, gincanes nocturnes, un partit de futbol, caiacs i molt més us esperen.